Així la temporada passada, que durava una hora, aquesta temporada dura una hora i 20 minuts.
Perquè llavors, fan el nou programa...
I després fan la repetició. Llavors, el Zona Franca podria començar tranquil·lament a les 12, passat a les 12 de la nit, però com ja dura 20 minuts més, clar, tot això porta, amb més la publicitat, porta un retard. Mm. I això ens trobarem cada dia igual. El Sir Jordi Bellacampa va estar convidat ahir. Escolta'm, tu sabies que havia tenien mala relació amb Epi? Tu t'arribava aquesta...
Jo només el que sé és que cada vegada van sortir més enemistats, perquè fins fa res van fer aquella pel·lícula dels waterpolistes, que jo coneixia que hi havia una certa mala relació, però no fins a aquell punt, i veig que van sortint gent enemistada.
Doncs escolta'm, això de que...
Que els waterpolistes eren Aguado, pot ser?
Pedro García Aguado.
García Aguado.
Y el hermano mayor 42 segundos sí. La película
Pedro García Aguado y el otro era el catalán
Estiarte.
Bueno, doncs atenció, com s'entén això? Dintre del joc, dins del partit, dins de l'equip, fatal. Fora, com germans.
Epi.
Havia mala relació amb l'Epi?
Dintre o fora la pista?
Dintre i fora.
No, dintre dolenta, fora boníssima.
I això com és possible?
Sí. Jo, a mi, quan jo era petit, veia els boxejadors pegant-se, i després, quan va partit, s'abraçaven.
Sí.
Dic, encara és pitjor, això. Jo a la pista amb l'Epi ens hem donat molt.
Sí.
I fora de la pista han sigut molt... Som, tenim amistat encara.
Vull dir, tu, a dia d'avui, encara tens relació amb l'Epi.
Sí.
I us veieu de tant en tant.
De tant en tant anem a dinar, ens veiem...
Sí, bueno, sí.
Això té l'esport, està molt bé.
Has vist, com funciona això?
És que moltes vegades de dins és una cosa i de fora és una altra.
És una altra.
Sí. Passa molt sovint, això.
I per acabar...
Gent que diu que es porta la mar de bé i no és veritat.
Per qui ho dius?
Per ningú.
Em vaig passar...
Per qui ho dius?
Bueno, no, digues.
Em vaig passar una estoneta amb el Carlos Fuentes, el capellà, a OpinaCat. Vaig estar una estoneta mirant el programa i em va cridar l'atenció perquè van... No sé si vostè el té controlat, aquest bar, senyor Marcelí, per l'Eixample Esquerra. Aquella zona, la de la trepitja, vostè.
No gaire.
Hi ha un bar a l'Eixample de Barcelona.
Però n'hi ha molts, eh?
Sí, però hi ha un concretament.
N'hi ha un concretament, sí.
Escolta, tot a un euro.
Què dius ara?
Sí, en vam parlar aquí al programa, sí.
Tot a un euro, però ara explicar amb la crisi, si realment pot aguantar tenir aquest home tots aquests preus a un euro.
Just.
Doncs, escolta'm, se les veu magres, eh? Però vaja, encara va.
Fixeu-vos en els preus d'aquest restaurant, d'aquest bar de l'esquerra de l'Eixample. Tot, absolutament tot, a un euro. Entrepans, com veieu, però també cafès, tallats, croissants, fins i tot copes a un euro. Com poden ser aquests preus en un moment econòmic tan complicat, amb una inflació que, com dèiem, doncs, toca sostre, és de gairebé el 9%, doncs només ho podem preguntar a l'amo d'aquest bar, en Josep. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot està a un euro, aquí ha d'haver-hi trampa.
No hi ha cap trampa. Per què està tot a un euro? Perquè els productes són escollits, o sigui, hi ha una quantitat de productes que els que heu ensenyat per a fora i no hi ha més productes, perquè, clar, no hi haurà jamón de jabugo, perquè seria impossible. Llavors, nosaltres tenim una quantitat de productes acotats per poder donar aquest preu.
De fet, en un bar, al matí esmorzar, un cafè amb llet i un mini em costa 4,5 euros. Com pot ser? M'estan estafant, llavors?
Ai. No t'estan estafant.
Ai.
Però nosaltres, doncs, bueno, tenim unes marques escollides que estan bé, que fem molta rotació i tenim bon preu.
I, per tant, us surt rendible?
Ens surt rendible encara, sí.
Encara? Jo no. Llavors, què passa? Ens estan donant...
El que és...
Prenent el pèl?
Sí. És el que no volia dir-ho jo.
El que és una molt bona campanya de màrqueting. Això també us ho he de dir. Perquè ara tu potser t'engresques en aquest local i d'aquí un temps, que és probable que no puguis suportar aquests preus, com que tu ja estaràs acostumat a anar-hi, doncs potser
hi
continuaràs. Rocco, moltíssimes gràcies.
Gràcies per acompanyar-me.
Fins demà, perquè tu i jo tenim feina demà, eh?
Sí.
Ui, com?
Anem a l'escorxador, eh?
Jo crec que ho passarem bé.
Sí, jo també.
Perquè tu i jo ens tenim molt de carinyo.
Sí,
després de tant de temps.
Ens tenim carinyo. Allò que he dit de gent que es porta malament, que sembla que es porti bé i es porta malament...
Nosaltres ens portem bé a la feina i fora de la feina.
Després del Rous veurem per això com ens portem.
Donde se pelean se desean.
De seguida l'Ànima Arbós i la Míriam Díaz, que avui ve amb notícies molt interessants. Si us voleu canviar de tarifa, per exemple, escolta'm, a casa tot puja... Sembla que no és tan fàcil fer segons quins canvis de tarifes.
Estic interessant.
Ja veuràs, ja veuràs.
A veure, explica.
RAC 1. Esta es la historia de tres mujeres que lo han perdido todo, incluso el miedo. Y unidas por la sed de venganza emprenderán una lucha contra los que siempre ganan. Es hora de cambiar las reglas. Todo arde, de Juan Gómez Jurado. El mayor fenómeno en ventas del thriller español vuelve. Todo arde, de Juan Gómez Jurado. Publicado por Ediciones B. Ya en librerías.
Perquè combinis estil i petits preus, Kiabi t'ofereix sempre més per a la teva família. Proposem ofertes com un abric de nena o nen per 20 euros. Descobreix la col·lecció hivern per a tota la família a la botiga, al web i a l'app. O fes la compra en línia i recull-la a la botiga.
Kiabi, la moda petit prix.
Fira de la Coca i el Mató de Monistrol de Montserrat.
El 29 i 30 d'octubre, vine a l'únic mercat de mató del país per gaudir de productes de gastronomia artesana i de proximitat. Mató de Montserrat, formatges, embotits, varietat de coques i pans.
Amb activitats familiars, mostra de cultura tradicional i masterclass de la cuinera Ada Parellada del restaurant Sempruniana.
28a Fira de la Coca i el Mató de Monistrol de Montserrat.
monistroldemontserrat.cat.
Hi ha tradicions que ve de gust celebrar, sobretot si és amb panellets. Per què no tasteu els panellets del forn Mistral? Els fem un a un, amb molta cura, perquè siguin ben deliciosos. De pinyons, de coco, de taronja, de cafè... Com que són fets i cuits el mateix dia, els panellets del forn Mistral us portaran records de la vostra infantesa. Són com els d'abans, acabats de fer. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Panellets de veritat.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la vostra disposició els nostres columbaris, ubicats dins de les parròquies de Catalunya.
Us oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies.
Informeu-vos en el 900-535-811 i consulteu totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Todo aquello que hacemos mediante nuestro trabajo suma en la vida de los demás. Siéntete orgulloso de lo que aportas al mundo con tu trabajo. Isalain, tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Versió RAC1 amb Marc Serra.
Pels oients que s'acaben d'incorporar al versió RAC1, de seguida explicarem què està passant amb el Gato Nero i Massini, però abans resolem l'enigma verbós.
Sí, recordem que aquest dissabte, com ja sabeu, canvien l'hora, a les 3 seran les 2, i llavors la pregunta que us feia més, quina d'aquestes nits serà més llarga? L'opció A era la de divendres a dissabte, l'opció B la de dissabte a diumenge, i l'opció C la de diumenge a dilluns. I la resposta correcta és la C, la de diumenge a dilluns. Anem de cara a l'hivern, les nits cada vegada són més llargues, i per tant serà més llarga, no sembla, fins 5 minuts serà més llarga la de diumenge a dilluns, 5 minuts més que no pas la de divendres a dissabte. Tot i que sembla que amb el canvi d'hora, no?, que guanyem una hora de nit, mm-hmm, però clar, el diumenge el sol sortirà una hora abans, no?, diguem-ho així, per tant, al final el canvi d'hora no afecta el que dura la nit, sí, i la més llarga serà, doncs, la que està més a prop de l'hivern, diguem-ho així, per tant, la de diumenge. A dilluns, l'opció C.
Molt
doncs
bé,
avui
perfecte.
S'ha equivocat moltíssima gent, eh? Perquè hem rebut 641.000,
això seria un rècord
ja
total.
Ja m'està passant, però molt, eh? 641, i d'aquests, la gran majoria, que són 311, han votat l'opció B, que és la de dissabte a diumenge, per tant, s'han equivocat. 281 són els correctes, 281. Per tant...
home, la pubilla de Banyoles, que ens acompanya. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Sí.
Doncs, Míriam, un doncs número de l'1 al 281.
Doncs el 250.
250, sí. És força alt. Per tant, anirem
ràpid.
Demà Stephen Hawking, eh? A l'enigma.
Ah, quin en surt, dic, a veure...
No, aquí no. Això sí que seria un miracle.
Un miracle, sí,
ja
sí.
Tenim guanyador, és el Jesús Bayón. Ens ha enviat un mail molt bé perquè ha posat a l'assumpte del mail C i a dintre posa la C. Salutacions, Jesús Bayón.
Bravo, Jesús! Gràcies, Arbós.
Fins demà,
bona tarda. Recordeu que aquí hem començat el que seria les primeres peces pel miracle.
Home...
A través del Gatonero, el
estem
gat
ajudant,
negre...
Estem ajudant la Barcelona,
que ha anat
sí,
a buscar el cantant italià que més mala sort porta, l'han trobat,
sí,
l'hem explicat a les 3 de la tarda, Marco Massini.
Massini.
I el que estem fent és posar Marco Massini perquè porti mala sort...
A l'esfínter de Milano.
A l'esfínter de Milano.
Endavanti, Vicentiti.
Sí, senyori, tengo una canzone preparada para fotere a l'esfínter de Milano que se dice trepole, que en italiani vole dici trampas. Perquè és el que sempre fan los italiani. Trampas. Posi forti con el altavoce que todo el mundo senti en Milano questi canzoni.
Un messaggio troppo anonimo che sa trasgredire, affascinare, da convincerti a scoprire.
És que a mi no em desagrada, aquest és el problema, eh?
A mi també m'agrada.
No em desagrada, no, Marco Massini.
A mi tampoc no m'estranyaria que d'aquí al vespre la RAC1 deixés d'emetre, però bé.
I a tot això, recordeu que l'Albert, que és el nostre oient que tenim a Milà, ens ha promès que tot el programa, quan hi hagi Marco Massini, el posaria, com diu vostè, a tota castanya, amb les finestres obertes, a veure si es fa el miracle aquesta nit. Després del miracle d'aquesta nit s'hauran de fer un altre, però de moment comencem per avui, eh? Comencem per
un darrere l'altre.
Sí, sí, anem pas a pas. El que necessita també un miracle és el nostre país, perquè falta aigua. Ens acostem a una castanyada, que un any més passarem amb màniga curta, aquest tòpic periodístic, que fa ràbia, però és el que hi ha. Sí, sí. Temperatures entre 20 i 30 graus. Avui us ho dèiem al començar el programa, 27 ara mateix a Barcelona, i sobretot sense previsió de pluja a curt termini. De fet, Míriam, fa més d'un mes que no plou generosament.
Exacte, i aquesta setmana hi haurà 300 municipis en estat d'alerta per la sequera. Això vol dir que el 9% de la població de Catalunya està patint doncs, limitacions en l'ús d'aigua a causa doncs, de l'estat en què es troben les reserves que han d'abastir el seu municipi. Un d'ells que s'ha encomanat, podríem dir-ho, als camions cisterna.
Sí.
Des de fa uns mesos és l'Espluga de Francolí. Allà els veïns només els surt aigua de l'aixeta o de la dutxa 12 hores al dia.
12 hores?
Sí.
Una aigua que porten entre 10 i 16 camions cisterna cada dia, eh? Cada dia. Un cos que està afectant, com no, i de quina manera la caixa de l'Ajuntament. Mm. En té més detalls el nostre corresponsal a Tarragona, que és l'Esteve Giral. Esteve, bona tarda.
Hola, què tal?
Hola.
Bona tarda, com esteu?
Com ens ho hem d'imaginar? O sigui, com una desfilada de camions cada dia.
Doncs una autèntica desfilada, una enorme logística la que ha hagut de preparar l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. Podem dir que malauradament ja hi tenen la mà trencada, perquè no és el primer cop que passa, ni de bon tros. És un municipi molt castigat quan hi ha sequera, perquè s'abasteix directament dels seus aqüífers, no té una font externa, com la majoria de municipis del Camp de Tarragona, que veuen de fet aigua del mini transvasament de l'Ebre. En el cas de l'Espluga no, depenen dels seus propis recursos, i quan hi ha una sequera tan llarga com la que està patint tot el país, doncs pateixen i de valent. Per tant, ha hagut de fer mans i mànigues per contractar aquests serveis de camions cisterna. Això vol dir contactar amb les empreses, és un servei, lògicament, que han de pagar, privat, i que suposa, com deies, que cada dia, entre 10 i un màxim de 16 camions, des de fa una setmana, aproximadament, perquè el ritme ha anat incrementant-se des de l'estiu, quan van començar a arribar els primers camions cisterna, i ara és una autèntica passada, no?, de 10 a 16 camions, un cost que els hi suposa ja 32.000 euros cada setmana.
Per setmana, 32.000 per setmana.
32.000 per setmana, sí. Només en el transport d'aquests camions cisterna, perquè després l'aigua l'han de pagar a banda el Consorci d'Aigües de Tarragona. Vull dir que la factura és una autèntica passada.
Però això ho pot suportar un ajuntament petit?
Doncs és un ajuntament molt petit, perquè són 3.800 veïns, un municipi de tamany petit, amb un pressupost que habitualment ronda l'any els 5 milions d'euros, i el que ens explicava el seu alcalde, Josep Maria Vidal, és que el que han hagut de fer, doncs, és prioritzar el que és l'aigua, per tant, fer modificacions en el pressupost municipal, i a hores d'ara és la prioritat absoluta, però ens advertia en Josep Maria Vidal, l'alcalde, que molt difícilment aquesta situació es pot sostenir en el temps.
L'última setmana ja... i aquest import ha crescut a uns 32.000 euros, per exemple. No? Ara estem, entre, depèn del dia, estem parlant entre 10 i 16 camions cisterna al dia, i és una mesura insostenible en el sentit que no podem tenir-la molt més temps en funcionament.
Tu diràs.
No, és increïble, és... És increïble, i a més amb aquestes limitacions de 12 hores que dèiem al dia, no?
Exacte, que crec que tenen a les 7 del vespre,
no? Ara anava a preguntar, sabem l'horari? No sé si ho tenim, això, Esteve?
Sí, 7 del vespre fins a les 7 del matí, per tant, sí, és un tall molt incòmode pels veïns, perquè us podeu imaginar, és l'hora dels sopars, sí, de les dutxes, hi ha una dutxa allà, llavors es deia allò...
Els nanos arriben... Els nanos arriben de karate, suats, i han de passar per la dutxa, el futbol i tot això. Déu-n'hi-do, això es pot aguantar o no es pot aguantar? O hi ha una alternativa?
Doncs ara mateix només poden fer això, confiar en els camions cisterna. Fins i tot ens deia l'alcalde si cal incrementar el ritme de camions cisterna, perquè la solució de fons, a banda lògicament de mirar el cel i les previsions meteorològiques i esperar que acabi plovent, doncs és connectar l'Espluga de Francolí, aquest petit poble de la Conca de Barberà, amb la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona, per tant connectar el seu poble amb l'aigua del minitransvassament de l'Ebre. La canonada no la tenen gaire lluny, perquè arriba fins a Montblanc, però les obres que havien de fer, i aquí és on ja s'acaba de fer aquesta mena de tempesta perfecta, aquestes obres abans de l'estiu ja s'haurien d'haver adjudicat. Això no vol dir que ara les tinguessin resoltes, però com a mínim ja s'estarien fent les obres de connexió en aquesta canonada, perquè ens entenguem, però els enxampa tot l'increment de costos, la inflació, vaja, tots ho hem patit, no? Tot el que ha passat amb els preus, amb que tot és més car. El pressupost que teníem fet era de vora 1 milió d'euros per connectar la canonada, que ja són molts diners per un poble com el de l'Espluga, però es dispara fins al 1.700.000 euros.
Carai.
Per tant, un encariment de pràcticament el 70%. El concurs queda desert, les obres no es poden adjudicar, i per tant ara mateix el més calent és a l'Aigüera, no s'han pogut adjudicar les obres, i la connexió encara, doncs, està pendent de que es torni a fer aquest concurs i es tornin a adjudicar les obres amb un cost més alt.
Clar.
I per tant caldrà gratar-se encara més la butxaca.
Com diem en aquests casos, és ploure sobre mullat, en aquest cas la pega és que no plou.
No, jo volia preguntar, com que és un ajuntament que no té cap deute, que està sanejat, no sé si demanar algun tipus de crèdit, algun tipus de préstec, no sé.
Això també s'ho han plantejat des de l'Ajuntament, però la solució que els hi quedarà és que sumi tothom, perquè ells com a Ajuntament, i això és la modificació que es va fer pel que fa a la regulació fiscal dels ajuntaments, ara fa anys el govern espanyol, els impossibilita que puguin demanar un crèdit, que per tant es puguin endeutar per donar prioritat a aquesta obra. I l'alcalde, doncs, ho lamentava d'aquesta manera també aquí a RAC1.
En sobrepassa, no?, perquè ens limiten també molt... Per exemple, no podem demanar un préstec. L'Estat ens té vetat de que un ajuntament de les nostres característiques, que no tenim endeutament, gairebé no tenim res d'endeutament, i els comptes els tenim sanejats, doncs no podem demanar un préstec pel total d'aquest import.
És increïble aquesta situació, i també és increïble que no hi hagi...
I que
encara quedin pobles que no estiguin connectats. Sí. O sigui, és
i que no hi hagi, que no es facin excepcions quan la situació és excepcional.
Exacte.
Perquè s'haurien de contemplar, doncs, poder trencar les regles del joc quan algú està com estan en aquest poble.
Esteve. És la llei de l'embut, i no ho dieu, que fa, hi va haver uns aiguats,
sí,
i unes riuades a l'Espluga ara fa 3 anys, i ara fa 4 dies que han acabat d'arreglar el pont, no, Esteve?
Sí, tant. De fet, ara es van complir els 3 anys aquest cap de setmana d'aquelles terribles riuades, en vam parlar aquí d'Oversió i Arracu, lògicament.
Sí.
Es morien 4 persones, 2 més quedaven com a desaparegudes. I vaja, l'Espluga, que és un dels municipis de la Conca que més va patir aquell desbordament del riu Francolí, ara mateix, com explicava el senyor Marcelí, acaben d'arreglar el pont i tota la zona afectada a la llera del riu, doncs aquest mateix poble és el que sempre acaba patint molt més la sequera. Però compte que hi ha molts altres municipis que també també estan amb camions cisterna. Estem, de fet, fent una recerca per trobar quins són, perquè no hi ha un llistat que els unifiqui a tots, perquè en això de l'aigua ja té pebrots, si em permeteu dir-ho.
I tant.
És competència únicament municipal, i cada ajuntament, per petit que sigui, s'ha de buscar la vida, perquè això és competència municipal. Sí que reben ajudes de l'Agència Catalana de l'Aigua, subvencions també de les diputacions de cada demarcació, però en primer terme la responsabilitat és purament municipal.
És que, perdoneu, és que aquest tema, que és molt greu, jo crec que hauria de ser portada d'informatius i d'estudi, perquè mira que senzill, els que ens esteu escoltant i no tingueu aquest problema, vas a obrir l'aixeta de casa i no hi penses res, ni penses que allò pugui ser un problema per altra gent, i en canvi estem parlant d'una població, unes poblacions de fet, que tenen un reguer de camions cada dia, que si no, no tenen aigua, i limitacions d'aigua, en aquest cas, de 7 del vespre a 7 del matí. És increïble que això passi encara al nostre país a hores d'ara, per culpa de la sequera, sí, però per culpa de que, segons quines infraestructures, doncs no s'han pensat prou bé. Una abraçada a l'Espluga de Francolí, també a l'Esteve. Esteve, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, salut.
Salut, fins una altra. Demà intentarem pujar el nostre granet de sorra amb el druida Nuach, que crec que és la persona que pot intentar arreglar aquest tema.
Sempre faran un bon ritual, eh?
Però dels grossos, ha de ser druida. Abans tenim aquí en directe dos experts de fama internacional en sequera, que són Vicenç Martí i el senyor Marcelí. En volíem uns altres, però només ens hem pogut permetre aquests. Bona tarda.
Bona tarda.
Què?
No, i el senyor Buigas.
Ah, i el senyor Buigas, perdó. Senyor Buigas, bona tarda, és que no l'havia vist.
És que som tres experts.
Tres experts.
Perdoneu,
sí, disculpeu.
Gràcies per convidar-me.
Qui comença com a expert?
M'agradaria a mi apuntar que estic molt preocupat pel mig ambient. I te dic una cosa, si seguim així, se quedarem sense aigua i els meus gossets se tindran de beure Coca-Cola i se tornaran terrilles diabètiques. Se té d'estalviar aigua, nena. Jo, per exemple... Jo a la dutxa, per no gastar aigua, he contractat dues persones, eh?
Què diu?
Sí, sí.
Com?
Però com? Què li fa?
Pues hem muntat unes escales allà a la dutxa, i són dues persones que jo entro a la dutxa, ells se posen a sobre l'escala i m'apixen.
Va, per favor, no.
M'apixen i me fan una lluvia morena.
No, és que aquesta imatge no la volem tenir.
I a l'hivern no te l'aigua calenta, eh?
És igual, va, prou.
Com les cuevas de Valporquero, nena, la dutxa calenta gratis.
Prou.
Perdona.
A veure si el segon opinador...
Ara, que no mengin rovellons, perquè llavors...
Ni espàrrecs.
Els rovellons pitjors vermells, et quedes pelirroja. I els espàrrecs quedes perfumada.
Trobo que tenia una experiència en pipís conflictius.
Mira, olora.
No, prou. El segon expert és el senyor Buigas. Senyor Buigas, endavant.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, de nou.
No, primer de tot, el que vull...
Com és que arriba a aquesta hora, vostè?
Home, jo penso que jo tinc tres vegades més possibilitats de dormir-me que tu, eh? Perquè jo, quan dormo, somio que dormo, que estic somiant que dormo. I m'haig de llevar de les tres, saps? Aquesta vegada m'he llevat de la primera, però de la segona m'he quedat a dormir.
Bueno,
pot passar.
Sí, crec que la resposta seria una altra, però...
Més difícil a mi llevar-me que tu.
Bueno, anem a solucionar aquest problema.
Sí.
Què ens explica?
Jo primer el que he de fer és donar la raó al senyor Eudald Carbonell, perquè sou tots uns imbècils.
Molt bé.
Perquè som una espècie imbècil.
Veus?
O evolucionem o palmem.
Per tant, sou uns imbècils.
No, i vostè...
Estic parlant jo.
A veure...
Estic parlant jo.
Però és que el senyor Carbonell va reconèixer que...
Després vindrà el teu torn.
Jo només li dic que vostè també és imbècil.
Ara estic parlant jo. D'acord?
És que no cal que cridis.
Senyor moderador, qui està parlant?
Parla vostè, té raó.
Home, després, si cas, quan tinguis el torn, Marta, tu deus la teva opinió. Jo ara dic la meva opinió. Sou uns imbècils, tots.
Vostè també.
Tots, absolutament tots. És que jo puc abarcar amb la meva mirada.
Sembla un tertulià del matí.
Sí. Vinga. Puc parlar?
Sí, parli. Va.
Digui.
No, aviam, això de la sequera...
Sí.
És mi que és fàcil d'arreglar, ho tenim davant dels nassos.
Que ara fa un to de condescendència, no? Ara baixa un to diferent.
El mar! El tenim davant, està ple d'aigua. Al planeta Terra hi ha més mar que aigua. Ara vosaltres en direu, perquè sou idiotes...
Com vol
ja
dir
que
hi ha més mar que aigua?
Hi ha més mar que terra. Perdoneu. Ara vosaltres en direu, perquè ja sé que direu, que és que hi ha sal.
Sí. Doncs a l'aigua dolça hi ha... Aviam, la sal puja la tensió, però l'aigua dolça, collons, porta diabetis.
Sí, l'aigua dolça hi ha sucre, segons la seva teoria?
Tot el que és dolçó porta diabetis, sí o no?
Sí, sí.
Sí? És així? Sí, esteu d'acord? Marta, sí. Estàs d'acord amb això?
No, no estic d'acord perquè l'aigua dolça no porta sucre. Ai, és que, de veritat...
Tot lo dolç porta sí, home, diabetis sí. Si et menges en molta quantitat. Tot lo dolç, això no m'ho pot negar ningú. Mm. Vale? I estic parlant jo.
Però
parlant jo!
Quin horror.
Escolti, quin tertulià?
Però quina tiradera.
Jo!
Per favor, per favor.
D'acord? No, i a més, aviam, si la sal va tan malament... a més, una cosa, el mal gust. El mal sí. gust, aviam, la primera calada de tabac et va agradar?
No, mai. Vale? I la segona gent, tampoc, en aquest
cas. Als fumadors, la primera calada no els va agradar i van seguir calada. A la cervesa, la primera vegada que vas veure la cervesa et va agradar? No, quan veus la primera whisky, tampoc. Fins i tot el vi, tampoc. Després ve que et vas acostumant,
hi ha
no?
cerveses artesanes que les he provat 10 vegades i
no.
Tampoc.
Bueno, però
no hi ha manera.
És això. Sí. Després, massa sal, vale, porta massa sal. Doncs, hòstia, doncs treu els cacauets salats que et menges cada dia, les pipes aquestes de moniato, que sigui.
Moniato.
El suc de les olives, que tothom se'ls fot. Està ple de sal, allò.
Quantes incorreccions en un sol discurs, no?
Les anxoves. Les joves aquestes de llauna, les crispetes del cine, que estan plenes de sal, treu-te això i podràs veure aigua del mar.
Molt bé.
En fi, gràcies per deixar-me parlar.
Molt bé, molt bé. I ja està? Ja no tens res més a dir?
Ja està.
Ja està?
Ja està.
Puc dir una cosa jo ara? He acabat, no? Si he acabat, només un apunt. Vostè també és imbècil.
Ara això sí que no m'ho esperava.
No, perquè ho va dir Carbonell. Si ell va reconèixer que era imbècil, ell va dir que tots
eren... O sigui, l'espècie,
va dir l'espècie. Com l'espècie.
Mentre el doctor Carbonell era aquí dient imbècils a la gent, jo estava amb Spiderman. Això no ho pot dir tothom, eh? Jo estava amb l'Spiderman de Santa Coloma. Sí. Per tant, no vaig poder escoltar exactament què és el que deia. Tots som imbècils?
Ell va dir que com a espècie som imbècils i això és el que ens portarà al col·lapse.
I quan anem cap al col·lapse perquè som una espècie imbècil. O evolucionem o palmem. Aquesta és la qüestió. No hi ha més qüestió que aquesta.
Exactament. I ell va reconèixer, el doctor Carbonell, que considero que és una persona molt intel·ligent, ell va dir que era imbècil. Si diu ell, el senyor Buigas, què ha de ser? Triple imbècil.
Jo no sóc un ésser humà.
Perquè vostè és mestre de mestres.
Jo sóc una eminència, estic per sobre. Ho saps perfectament, Marta. Bueno, ara em faig gastar paraules.
Com a moderador, canviem de tema, continuem i ho fem recordant què deia Jaume Giró quan encara era conseller d'Economia, recordeu aquells temps,
sí.
I es queixava novament que l'Estat no invertia en infraestructures, que la roda del hàmster, tot allò que pressupostava.
Amb els pressupostos de l'Estat, Catalunya juga cada any la mateixa partida, cada any ens fan el mateix farol i cada any ens acaben fent el mateix joc de mans. Ens ensenyen un pòquer i ens donen una doble parella.
Doncs atenció al gir de guió, perquè avui us hem de dir, i també s'ha de dir tot, que la Generalitat tampoc executarà les obres que havia promès per aquest any.
És impossible, això està manipulat, és impossible.
Doncs,
és com les audiències de TV3, està manipulat.
Ara l'explicarà la Míriam.
Ho desgrana La Vanguardia avui, que explica que a finals de setembre el govern català havia fet només un 32% de les inversions pròpies, les que estaven al pressupost. És a dir, que a hores d'ara, i quan falten 3 mesos per acabar l'any, ja és impossible complir amb tot el pressupost i s'haurà de veure doncs, quan s'executa.
Bueno, però quan menys els cèntims del govern català es queden aquí.
Val a dir que l'any passat, a aquestes alçades, es duia un 35% executat, per tant, només un 3% més que ara, i al final de l'any doncs es va fer força feina, es va superar el 71% executat a Catalunya. De fet, encara serien xifres més baixes si li sumem els diners que la Generalitat ha rebut dels fons europeus, seria una execució del 21% amb els fons europeus. Però Economia sí que explica que no és una dada realista.
Pota, és que no, és impossible escoltar la Míriam si va fent sorolls. Què diu? Quins sorolls fa?
És que m'estranya que ho trobeu normal, tot això de les execucions. Catalunya al segle XXI. Aviam, que ho trobo una mica fort.
El què?
Què voleu, que encara s'executi tothom que s'ha d'executar? O és que realment, és que no sé si estic dormint encara o què està passant.
Però què diu?
De les execucions. Hi ha execucions encara a Catalunya?
No, que falten coses per executar. Estàs explicant la Míriam.
Sí, s'executa poc.
Voleu que s'executi més?
colla de salvatges, de Déu.
No imbècils, no, salvatges i imbècils. Això és que sou. Ma, que heu perdut l'enteniment.
I tant.
Ma, ha, d'acord que hi ha molta gent imbècil que els mataries, però, home, és una expressió. No hem d'anar executant.
I tant.
Sí, noi, tu... Si no, mira, tu...
Respira, Míriam,
abans de matar-los, deixa'ls per allà, pel Raval, i a la mateixa ciutat ja els acabaran de liquidar, perquè ja realment...
Ah,
va, per favor, va, va. Va. Havíem acabat, ja, Míriam, amb les xifres?
Amb les xifres, sí.
Molt bé.
Amb la paciència. Va,
ara, una notícia per l'Esperança, que a més ens ve molt de gust explicar-la. Que fa anys que seguim aquí el Versió. La d'un fàrmac contra el càncer creat a la Vall d'Hebron, prometedor, prometedor. En una fase experimental, però prometedor. Ha superat amb èxit la primera fase de l'assaig clínic i s'ha demostrat la seva efectivitat per aturar el creixement dels tumors.
Exacte. Parlem de l'Omomic, que és aquest fàrmac que encara es desconeix i tot el que es va demostrar fa uns mesos al laboratori, doncs que pot aturar la progressió dels càncers, també passa quan s'administra als pacients. De moment s'ha provat en alguns i els resultats, hem de dir que són esperançadors, és segur, i en 8 de 12 malalts se'ls havia estabilitzat el càncer i la majoria d'efectes secundaris són lleus. Un dels trets distintius d'aquest fàrmac és que podria combatre diferents tipus de càncers. L'Omomic té la capacitat d'inhibir un dels elements que promou el creixement de fins a un 70% dels tumors. Ens ho van explicar el 2019 aquí al programa les investigadores al capdavant d'aquest estudi. Laura Souchek i la Marie-F Baulier, quan estaven a punt de començar, recordem, les proves en humans. Baulier ens explicava que el fàrmac ataca la proteïna MYC, que fins ara es considerava indestructible i també afectava les cèl·lules cancerígenes.
Las elimina también. O sea, tiene un mecanismo que actúa sobre MYC cuando esté desregulado y muchas células tumorales se vuelven adictas a este compuesto, a MYC. Desarrollan dependencia a esta función que siempre está activa en las células tumorales y entonces cuando se apaga esta función las células cancerosas mueren.
És curiós perquè quan vam fer aquesta entrevista i avui llegia a gent a Twitter que feia aquestes reflexions que deia, bueno, escolta, és un primer pas però hem arribat fins aquí, és a dir, aquesta conversa la vam mantenir ja fa un quant temps?
L'abril de 2019.
Per tant, això, aquest projecte que vam explicar, que en aquell moment era una il·lusió d'aquestes dues investigadores que acabava de començar, tampoc sabíem molt bé on anava. I som 2022 i ha tirat endavant. Correcte. Per tant, hi ha esperança en molts projectes que de vegades expliquem als mitjans, que sí que és cert, que de vegades no se'n sap res més, però mireu aquest cas de dues investigadores que posant-hi molta fe i moltes hores, doncs ara som en aquest moment.
Ara, l'Eudald Carbonell...
Sí, Carbonell ha dit,
Carbonell, sí. Ves si té collons a dir-li imbècil aquestes dues noies que han descobert això. Digue-li, imbècils.
Ara resulta que vostè està enfadat amb el Carbonell.
Ja li vaig dir la cara, eh?
Ja ho vam veure,
m'ha insultat a mi i a tothom.
Sí, sí. I hem de dir que aquest assaig va tenir el problema de la pandèmia, que no es va poder complir el calendari, es va haver d'aturar, i tot i això s'ha tirat endavant. Elles es mostraven molt optimistes ja en aquell moment sobre la fase d'assaig amb pacients i també sorpreses dels pocs efectes secundaris que generava aquest fàrmac en els ratolins on ho havien provat. Una d'elles, la Laura Souchek, també destacava les dificultats per aconseguir finançament per a aquest projecte.
Cuando empecé a trabajar en este proyecto me dijeron que estaba buscando algo imposible, que quería atacar una proteína en el cáncer que era intocable y que entonces la idea estaba loca desde el empezar. Hemos avanzado gracias a migas recogidas de becas temporales y con proyectos pequeños.
O sigui, els propis companys doncs, no creien que poguessin doncs, tirar endavant això, perquè aquesta proteïna és creien que era impossible d'atacar.
Hi ha una altra qüestió, que és la qüestió bàsica del finançament, que n'hem parlat moltes vegades. Tu ja pots tenir bones idees i tu ja pots invertir-hi hores i hores, que si no tens els diners que toquen, llavors a la llarga tampoc tens, obtens resultats. Ara farem una pausa, tenim dos temes en cartera que crec que us interessaran. El primer, parlarem del partit de Champions, dels partits de Champions que tenim en cartera. Parlarem amb un especialista en la matèria, no vostès, que són uns ignorants. Parlarem d'un especialista en la matèria que ens explicarà quines possibilitats reals hi ha, és a dir, l'Inter com està,
Que la gent
si el Victoria Pilsen està bé o no està bé, és a dir, com pot anar el partit. I després, una qüestió que denunciava avui Facua, que és que quan tu vols accedir a una tarifa més barata, Míriam,
del gas,
no et faciliten les coses. Quan tenim alojes de Publi, què dius, són què? Molt poc, no?
Res,
doncs ara tornem.
Un sospir.
Sí.
Ja està,
eh?
RAC 1. Color favorit.
Groc.
Número favorit.
El 7.
Menjar favorit.
Pasta.
Dia favorit.
El superdijous.
El superdijous? Això no és un dia.
No és un dia, és un superdia. I torna el 27 d'octubre amb els millors descomptes a Salsa, Jack and Jones, Dockers o Guess. Vine aquest superdijous a Viladecans de Style Outlets a celebrar el teu dia favorit.
Només la Mar t'ofereix el Mediterrani amb MSC Cruceros, també a l'hivern. Només MSC Cruceros et porta a Itàlia, França o Malta des de Barcelona. De 8 a 11 dies des de 449 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar. Només MSC Cruceros.
Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea excelente. La pasión por tu trabajo es nuestra motivación. Isalign. Tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
Sentir-te en forma. Quin és el teu motiu per entrenar? Tant si busques un entrenament en grup o individual, a Basic Fit podràs fer-ho amb qui vulguis i com vulguis. Apunta't ara i entrena per només 19,99 €. Fes del fitness un bàsic a la teva vida. Basic Fit. Go for it!
Culmia per Tèxtil és el teu destí. Una promoció d'habitatges d'obra nova de 3 i 4 dormitoris amb terrassa i una piscina comunitària a la coberta de l'edifici amb vistes espectaculars igual que el seu preu. Al centre de Sabadell.
Informa't al 900-929-282 o a culmia.com. Culmia. Destinació la teva llar.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per als amants dels bolets. Escolta la brama del cérvol o degusta la varietat de la seva gastronomia. Aquesta tardor t'esperem a la Val d'Aran, la terra dels mil colors. Informa-te'n a visitvaldaran.com.
Pots dir que és perquè sempre trobes el llibre que busques. O perquè som maquíssims. O fins i tot perquè ens queda genial l'armilla de la FNAC amb qualsevol cosa que ens posem. Però vaja, que si ens dius que vens a la FNAC perquè et regalem un còmic exclusiu d'Enrique Vegas per la compra de 30 euros al llibres, tampoc ens enfadarem. Et falta FNAC.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast pels inconformistes. A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Change the world, or the world will change you.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. Més enllà de RAC1, rac1.cat, el portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Marc Serra.
20 minuts mal comptats i les 5 de la tarda. Avui hi ha gent que té esperança, gent que en té menys, gent que creu en un miracle, gent que no creu en res. I el gato Nero, que creu en Massini. I la sort de Massini, o la mala sort de Massini, en aquest cas. El Barça depèn avui d'una carambola per continuar viu a la Champions. Els de Xavi no en tenen prou amb guanyar el Bayern de Múnich a les 9 del vespre al Camp Nou, sinó que abans l'Inter de Milà hauria de perdre o empatar a casa, en el partit que juga, contra el Victoria Pilsen a partir de 6:45, i que seguirem en directe a RAC1 i al versió RAC1 una estoneta. Té capacitat i arguments futbolístics el Victoria Pilsen per posar contra les cordes a l'Inter de Milà i també saber com està ara mateix l'Inter. Per saber això, saludem a aquesta hora a Alain Valnegri, periodista expert en futbol internacional. Alain, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos, Alain. Jo només et preguntaria, tu com ho veus a aquesta hora?
Ahora, la lógica dice que el Inter es muy favorita en este partido, pero la lógica tampoco hace parte del mundo del fútbol. Además, el Inter es un equipo muy particular. El Inter, a lo largo de su historia, ha tenido algunos desastres europeos jugando en casa, desde el Helsingborg al principio del siglo XXI, al PSV hace muy poco, cuando el Barça estaba también implicado en este grupo. La lógica quiere que el Inter gane frente al equipo más flojo de este grupo, que es el Victoria Pilsen, además conjunto checo que llega con bajas muy sensibles, pero el Inter siempre acaba luchando contra sí misma. Para daros una idea, el Inter es quizás el único equipo en el mundo que en su himno se le dice loca Inter, pazza Inter. Así que vamos a ver si el Inter consigue ser una lúcida Inter esta tarde en San Siro.
El partit té gent amb més o menys esperança, però com deies, i això és una dada que ens agradaria comentar, l'Inter arrossega un malefici a la lligueta de la Champions, com avui, es juga la classificació a casa i només depèn d'ell mateix. Va fallar en l'última jornada durant 3 temporades consecutives, del 2018 al 2021, contra el PSV, el Shakhtar Donetsk i el propi Barça. Aquell Inter, bueno, de fet estem parlant de l'Inter de 2021, és igual que el d'ara o ha millorat, o com ho veus això?
Ma, 2018 no estava Conte, era una pazza Inter, una loca Inter. Después llegó Antonio Conte, que tuvo también dificultades frente al Shakhtar. Pues yo me acuerdo muy bien que el Shakhtar ya no se jugaba absolutamente nada, tenía baja, había un contexto de partido bastante parecido a hoy. A favor del Inter, está en el mejor momento de su temporada.
Vaya. Desde
el partido de ida.
Vamos a borrar esta parte de la conversación y vamos a poner otra. En el mejor momento, dices.
Sí, ahora pues está en su mejor momento, pero ya sabemos que en el fútbol todo va muy rápido, todo va muy rápido. Tienen esta presión también de los últimos 3 años, donde no consiguió clasificarse. Este equipo tiene que hacer un salto cualitativo este año y pasa por acceder a los octavos de finales.
¿Tú quina porra faries, Alain?
Soy muy malo en eso.
Bueno, a
pero
veure,
yo creo que
la sort és boja, que diu el senyor Marcelí, A veure.
Para mí el Inter se va a clasificar. No puedo imaginarme un paso atrás de este equipo, y no puedo imaginarme las polémicas que generaría a Milano para los todo lo que roda en torno al Inter.
¿Tú no ves cap possibilitat?
Veo pocas posibilidades, pero el fútbol históricamente siempre nos sorprende.
Bueno, ahir el Madrid, no? Si hauríem de parlar de sorpreses, també semblava que havia de guanyar i al final, doncs, res de res. Vull dir que vés a saber. Escolta, i el Victoria Pilsen, ara si ens posem a l'altra banda, en quin punt està?
Bé, Victoria Pilsen, jo crec que la major alegria del Victoria Pilsen és el cajero del club quan ha vist que le habían tocado Barça, Bayern y Inter de Milán, perquè en cuanto a puntos ha sufrido mucho. Hay una diferencia de nivel muy marcada. Es un equipo bastante granítico, bastante defensivo ya en su liga, y ha visto que su base de modelo de juego sobre esta solidez defensiva no ha podido pues aplicarla en Europa, y ofensivamente es un equipo con carencia de creatividad bastante explícita. No juega Bucha, que es probablemente el jugador más creativo que tiene esta tarde.
Hi ha una esperança, però jo estic agafant-me tots els claus que surten,
sí,
eh?
No,
hi ha una esperança, que és un jugador del Victoria Pilsen, el colombià John Mosquera, que no ho coneixíem,
com
però ara, ara serà un ídol, eh? John Mosquera, que ja s'havia declarat aficionat del Barça des de que tenia 17 anys, que hi va veure jugar Ronaldinho. Ho va dir en una entrevista al Chiringuito de Jugones.
Yo sigo el Barça, obviamente, ¿no? Desde que me fui de Colombia con 17 años, siempre me ha gustado el Barça. A mi padre, que en paz descanse, siempre nos gustó ver el Barça por su fútbol, por ver a Ronaldinho en su momento. Me mandaba camisetas del Barcelona cuando estaba en Colombia, o sea que soy fan del Barça, ¿no? Obviamente, ¿no?
Bueno, aquest marca avui.
És l'elegit.
Aquest avui marca, eh?
Què tal, John Mosquera, Alen?
Un buen extremo, es un muy buen extremo.
Hombre,
ha pasado, bueno. Ha tenido una trayectoria donde ha tenido que tener resiliencia y perseverancia, y después de conocer pues equipos muy modestos en el este de Europa, llegó a firmar un contrato con el Victoria Pilsen, que es uno de los tres equipos de punta de la Liga de la República Checa.
Ara mateix, l'Inter com li va de classificació? La seva lliga, en quin punt estem?
Creo que va quinto, ahora no lo sé exactamente. Ha remontado después de un inicio de temporada muy complicado, con derrota, además con una media gol recibido altísima. Y Inzaghi iba a perder su trabajo, literalmente. El partido de ida frente al Fútbol Club Barcelona a Milano, si el Inter no lo gana y después viene aquí en el Camp Nou y no puntúa, pues Inzaghi hubiera perdido su puesto de trabajo. Ahora se ha consolidado, falta empezar a ganar partidos directos, porque desde el inicio de la temporada perdió el derbi de Milán, perdió el partido frente a la Lazio, frente a los grandes equipos ha sufrido. Llegan ahora en su calendario esos partidos, y ahí en Serie A tiene que volver a meterse e intentar rascar punto per acercarse al Napoli, que creo que está a 8 o 9 puntos del Inter ahora.
No sé si he preguntat pel Victoria Pilsen com ho porten a la seva lliga, no sé si estan en una bona dinàmica. Ui. Alen?
Crec que s'ha perdut. Aprofito per dir que el David Solans ens apunta que l'Inter és 7è a 8 punts del líder, que és el Nàpols. 7è a 8 punts del líder, que és el Nàpols.
Anava molt malament, i juguen amb el Barça i comencen a anar bé. És que sembla fet absolutament.
Helena, et preguntava pel Victoria Pilsen. Sí. Com estan?
Vale.
Com estan en classificació?
Sí. Va primero en su liga, con 4 puntos de ventaja. Sí, primero, 4 puntos de ventaja respecto a la Slavia Praga. Y tiene un partido menos, así que sí, en su liga pues ha vuelto a tener un cierto poder, porque en los últimos 15 años el Victoria Pilsen ha ganado la mayoría de los títulos que ha ganado a lo largo de su historia, y en los últimos 2 años los equipos de Praga habían vuelto, debido también a la llegada de inversores extranjeros en la capital de la República Checa, y el año pasado pues volvió a romper esta pequeña hegemonía de los clubes de Praga para volver a hacerse dueño de la Liga Checa, y este año pues lidera esta clasificación.
Alen, moltíssimes gràcies pel teu anàlisi. No t'ho has repensat, no? No hi veus cap possibilitat que l'Inter perdi o empati?
Mira, en italiano se dice la esperanza es l'última a morir. Así que...
I a Catalunya...
L'esperança es siempre la última a morir-se, entonces...
L'esperança és l'últim que es perd. També és
l'esperança d'una noia molt bonica que es va morir asseguda.
Alen, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres, una
gràcies
abraçada.
Per atendre'ns. Bé, els especialistes no ho veuen molt clar. Les nostres esperances estan amb Massini i amb John Mosquera. Són els nostres aliats. No hi veig jo aquí,
només
de moment.
Només et dic una cosa. El Quimo diu...
Més salvació.
Fins i tot les gavines riuen quan en Marc Serra li pregunta per les possibilitats del bas.
Sí.
De què riu vostè ara?
Reu.
Bona, Míriam.
Jo dic una cosa, guanyarem, el Barça guanyarà la Lliga, la Copa Europa i la Copa del Rei aquest any. Queda dit aquí, vale? I si no, l'any que ve.
Sap que es grava, no, això, que estem dient?
Però si no, l'any que ve, eh?
16:47.
Doncs la canviem d'història, perquè això és francament interessant. La Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha obert un expedient informatiu a les comercialitzadores que ofereixen la tarifa TUR, que, per si no ho sabeu, és la tarifa d'últim recurs, la més econòmica que ara hi ha al mercat.
Exacte, ho ha fet després que els consumidors han estat denunciant que s'estan trobant doncs, amb dificultats per canviar de tarifa. Concretament, s'estan analitzant els temps d'espera i el servei d'atenció al client per veure doncs, com estan atenent les companyies l'allau de sol·licituds que han rebut aquestes últimes setmanes. L'atur és aquesta tarifa encara poc coneguda, però molt més barata que la del lliure mercat. Segons l'última anàlisi de Facua, el rebut del gas natural pot arribar a ser 3 vegades inferior.
És a dir, que si jo vull tenir una bona factura, he de preguntar per l'atur.
Per l'atur.
El meu distribuïdor, el meu proveïdor, he de demanar la tarifa TUR.
El canvi a la tarifa TUR, correcte.
Però aquest canvi sembla complicat, no?
Sí, és ara el que s'està denunciant ara.
En parlem amb el portaveu de Facua, Rubén Sánchez. Rubén, bona tarda.
Què tal? Muy buenas.
Més o menys ho hem insinuat, però explica'ns què és la tarifa TUR, molt desconeguda per molta gent, i si podem estalviar alguna cosa, val la pena explicar-ho, i com funciona.
Sí, bueno, la tarifa TUR tiene un nombre que la verdad es que quita las ganas, ¿no? Eso de tarifa de último recurso no suena bien, pero es sencillamente la tarifa para cualquier familia que no quiera que le roben más de la cuenta. O sea, que si quieres pagar la mitad o un tercio de lo que estás pagando ahora, vete a la tarifa TUR, que solamente la tenemos 2 de cada 10 consumidores, porque las eléctricas, las energéticas, han logrado durante décadas engañarnos, tomarnos el pelo y convencernos de que ir al mercado libre era lo mejor, y lo mejor era para ellas, porque con eso ganaban más y hoy ingresan más que nunca. Es decir, el mercado libre, siempre las ofertas que no eran TUR, siempre han sido más caras que esa tarifa de último recurso, pero es que hoy son más caras que nunca. La diferencia es abismal, hasta un 250% aproximadamente de más paga el que tiene tarifa de mercado libre que el que tiene, como en mi caso, tarifa TUR, y por lo tanto lo que hay que hacer es huir despavoridos hacia la TUR, pedir esas tarifas reguladas por el gobierno.
Ara ho deies, que és la tarifa regulada pel govern, però per què és més barata?
Pues porque es más barata porque el gobierno apuesta por una tarifa dentro de los márgenes que le permite la normativa europea, en la cual no haya un, digamos, lucro brutalmente desproporcionado. Digamos que hay un lucro desproporcionado por parte de las energéticas con la tarifa TUR, ganan mucho dinero, pero no tantísimo como se llega a ganar en el mercado libre. Eso ha sido la tradición. Ahora mismo, además, el gobierno tiene introducido un factor de corrección a la tarifa TUR en la que está minorando la subida que tendría que aplicarse conforme al incremento que está teniendo el gas en los mercados internacionales. El gobierno lo que ha hecho es introducir ese factor para frenar la subida. Digamos que es un factor de corrección, digamos, a débito por parte del consumidor a futuro. En los próximos años iremos pagando poco a poco lo que se ha frenado por parte del gobierno en cuanto a subida en la TUR. Yeah. Pero luego lo que vemos en paralelo en el mercado libre es que nos cobran lo que les da la gana, y además saben que es un mercado donde la gente no tiene ni idea de lo que ha contratado. Fíjate cómo siempre hablamos de que no sabemos qué tarifa eléctrica tenemos contratada, no lo tenemos claro, no comprendemos bien los términos de kilovatio consumido, kilovatio de potencia. Bueno, pues en el gas es peor todavía. Si hay gente que no sabe lo que tiene contratado en electricidad, más gente todavía hay en el ámbito del gas natural que no sabe lo que ha contratado, que no sabe que existen tarifas reguladas por el gobierno. Y por tanto, esa confusión es de la que se aprovechan las energéticas para tomarnos el pelo y para decirnos, mira, acabo de ver un anuncio ahora por la cadena de Total Energy diciendo, ahorra con nosotros. ¿Cómo que ahorra? Lo que voy a hacer con esa compañía es pagar más de la cuenta. La única manera de recortar el recibo es irnos a la TUR, a la tarifa de último recurso.
Doncs fixa com estan les coses, Rubén, que aquest matí, quan estàvem parlant a la reunió del programa d'aquesta tarifa TUR, doncs hi érem uns quants que no sabíem ni de què s'estava parlant. I ens considerem persones ben informades perquè cada dia hem d'explicar el que passa a la gent que ens escolta. I fins i tot també hem fet una miqueta de prova a la redacció i la gent ens deia, però de què ens esteu parlant? Per tant, avui li deia a la Míriam, és que hem d'explicar dues coses. Primer, que hi ha una tarifa que és més econòmica, que està regulada, que la gent s'hi pot adscriure, i després el segon problema que vindrà ara.
Exacte. També volia preguntar-te, Rubén, si la pot demanar tothom.
Todas las familias pueden. Incluso, fíjate, las familias que viven en un inmueble donde el edificio tiene una caldera colectiva, con lo cual hay un único contrato, ya pueden también contratar una tarifa similar a la TUR, porque el gobierno acaba de aprobar un Real Decreto Ley por la cual los edificios con caldera colectiva se pueden acoger a esa tarifa también con regulación. Por tanto, cualquier persona, cualquier familia, otra cosa son los empresarios, los negocios, pero las familias, el consumidor doméstico, puede. La cuestión es cómo se contrata la TUR, que es lo más importante.
Exacto.
¿No? Bueno, pues para eso hay que contactar con una de las comercializadoras de último recurso o comercializadoras de referencia que existen, que dan gas, que hay cuatro. No son empresas que, digamos, trabajan por amor al arte, no, son filiales de las grandes multinacionales energéticas que dan la TUR porque el gobierno tiene ese marco regulatorio que se lo obliga, ¿no? O sea, ni a Endesa, ni a Iberdrola, ni a Naturgy, ni a Total Energies le gustaría que tú contrataras TUR. Lo que ocurre es que como no tienen más remedio que aplicarla, que tener una filial que ofrece TUR, de lo que se trata es de encontrar esa filial. Nosotros en nuestra página web, en facua.org, estamos publicando continuamente estudios sobre cómo evoluciona el precio de la energía. Publicamos cada vez que damos los datos actualizados, pues una tabla donde aparecen los nombres de esas cuatro empresas filiales de las grandes energéticas con su teléfono y su página web, y bueno, se trata de buscarlas. Concretamente se llaman Energía 21, Baser, Curenergía y Comercializadora Regulada. Esos son los cuatro nombres de las compañías filiales de les grandes energètiques.
Llavors ara, Rubén, què està passant? Perquè la gent està denunciant que no pot fer aquest canvi a la tarifa TUR i que estan posant traves. No sé si us estan arribant molts casos.
Bueno, está pasando algo bueno y algo malo. Lo bueno es que por fin están teniendo repercusión estudios donde ponemos de manifiesto cómo la TUR es el doble o el triple de barata o de menos cara que las tarifas del mercado libre. La gente se está enterando. El gobierno también ha anunciado medidas, como te decía, de cara a los consumidores con calderas colectivas, y todo eso ha provocado una repercusión que ha llevado a muchos consumidores a decir, oye, que es verdad que estoy pagando más de la cuenta y que puedo contratar TUR, voy a hacerlo. Eso antes no lo hacía nadie, entre comillas, ¿no? Lo hacía muy poca gente. Claro, avalancha de llamadas, avalancha de peticiones a estas cuatro energéticas pidiendo la TUR. Tienen saturadas las centralitas, no están esforzándose lo que deberían en aumentar el personal, porque ¿para qué? O sea, si las compañías no quieren que contratemos TUR, claro, no se van a dedicar a invertir dinero en trabajadores para canalizar las peticiones de la TUR. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que si hay una ley que regula el plazo en el que tienen que garantizar la tramitación de las altas. Una cosa es que yo llame por teléfono a una de estas compañías y no me lo cojan o tarden 3 horas en atenderme, y otra es que yo, cuando he conseguido hablar con el teleoperador y le doy mis datos, tardaran más de la cuenta en canalizar el proceso de alta, o que incluso algo mucho más cómodo, que yo recomiendo, entrar en la página web de estas compañías y pedirles la TUR directamente en el formulario que tienen en esas páginas.
¿No?
El que lo hace así tiene un plazo legal para que le activen la TUR, y si se sobrepasa ese plazo, que llega a ser pues un tope de 3 semanas, si se sobrepasa, si llevas un mes esperando y todavía no te la han activado, puedes exigir indemnizaciones. Y Competencia lo que ha anunciado es que está investigando si hay alguna anomalía, si están haciendo algo extraño a la hora de procesar las altas y las están retrasando de forma malévola, digamos, lo cual merecería lógicamente también una sanción.
Doncs aquesta és la realitat, una tarifa que molta gent desconeixia i una tarifa que, segons expliquen des de Facua, doncs no és fàcil de trobar.
I que afecta al gas, eh? Al
gas,
que quedi clar.
Gas,
això
sí,
afecta al gas.
Rubén Sánchez, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosotros.
Una abraçada. Gràcies, Míriam.
Fins ara.
Bueno, no sé si fins ara. Queda't per aquí, per ser les mosques. Una pausa i ara tornem.
Versió RAC 1.
Aquesta tardor, protegeix-te el doble. Si tens més de 60 anys, ets professional de la salut, pateixes una malaltia crònica o estàs embarassada, ja pots demanar dia i hora a La Meva Salut, Cita Salut o al teu centre d'atenció primària per vacunar-te contra la grip i la dosi de record contra la Covid-19. Més informació a canalsalut.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis o estiguin caducats al punt sigre de la teva farmàcia. Tu tens la recepta per cuidar el planeta.
Cadí. 105 anys orgullosos de la nostra cooperativa. Enamorats de la nostra terra. Apassionats per la feina ben feta. Exigents amb la qualitat dels nostres productes. Compromesos amb la nostra gent i el seu futur. Implicats en la cultura i les tradicions de casa nostra. Per tot això i molt més, som Cadí.
Pollock, de Kooning, Tàpies, Millares, Chillida. Els millors artistes abstractes nacionals i internacionals a la nova exposició de la Pedrera, Els Camins de l'Abstracció. Una proposta única amb obres mai vistes a Barcelona i que estan al teu abast fins al 15 de gener. Més informació i entrades a lapedrera.com.
Dóna't un caprici, canvia d'armari i emporta't els teus preferits amb els 8 dies d'or del Corte Inglés. Només fins al 6 de novembre tens més de 600 marques amb descomptes de fins al 30%. Moda home, dona, infantil, sabateria, accessoris, esports, llar, llançaria... Ja són aquí els 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga web i app.
Aquest divendres, a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 104 milions. Divendres milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 104 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
És moment d'estalviar. Contracta la teva assegurança de cotxe a Verti des de només 180 euros amb revisions i manteniment il·limitats durant un any. Entra a Verti.es i estalvia temps i diners.
RAC 1.
Germans, i va ser en aquell moment quan Kalbach, amb un xut des de la frontal, va empatar el partit pels txecs el Giuseppe Meazza. A mi, per raons òbvies, m'agrada més dir-li San Siro. I després, els deixebles blaugrana van derrotar els enemics bavaresos i des de llavors aquest passatge és conegut com el miracle dels txecs i els culers. Aneu-vos-en en pau.
Aquest dimecres a les 9, Barça-Bayern de Múnich. Com ens hem de veure?
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank, Estrella Damm i Xarxa Fort de Catalunya.
Fot-li pou.
RAC 1. Tots som 1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC 1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.